Ràdio Olot, l'economia en el punt de mira, amb Josep Lluís Navarro.
Bon dia, radioients. Avui parlarem de negocis. Per què tenim èxit o fracàs en els negocis? Quan un projecte empresarial és bo? Tots els emprenedors poden ser-ho? Els catalans som especialment emprenedors. Les empreses familiars fan bé el traspàs generacional. Totes les estratègies empresarials són adequades. L'emprenedor es fa on neix. Per tal de conèixer millor aquests temes i resoldre dubtes, tinc el plaer de presentar-vos a la senyora Txell Costa, periodista i consultora empresarial. Bon dia i benvinguda, Txell. És un plaer tenir-te a Ràdio Olot.
Un plaer, el meu, un regal estar aquí, bon dia.
A més, tens bastanta proximitat a la Garrotxa perquè ens veiem sovint per aquí dalt.
Sí, m'estimeu molt. No sé què tinc amb Olot, que sempre quan presento llibres o el que sigui ho pateu.
Bueno, és que ja et fas estimar.
Sou especials.
Escolta'm una cosa, per tal de situar-nos, qui és un emprenedor?
Jo crec que hi ha gent amb actitud emprenedora que pot muntar o no una empresa. Però normalment associem emprenedor a aquell que avui, és com un autònom pijo, no? Diríem avui en dia, és un autònom de tota la vida que munta una empresa i avui en dia les coses no les té gens fàcils perquè ha de saber de tot. Ha de saber vendre, ha de saber de finances, és més que l'autònom clàssic que tenim al cap.
Perquè els emprenedors, aquests autònoms pijos que dius tu, es fan o neixen?
Uf, jo crec que neixen, perquè cal una mirada que ningú tingui. Has de tenir alguna cosa diferent, has de ser visionari. No és que tens una idea i triomfes amb aquella idea, sinó que constantment veus oportunitats de negoci, perquè el món canvia i tu necessites aportar nous inputs a la teva empresa. I això no agrada. Hi ha gent que em diu, home, però si vols pots. Ostres, jo faig 1,5 metres, per molt que vulgui no jugaré a l'NBA. Hi ha coses que jo crec que si no les tenim és complicat d'entrenar-les.
Potser moments crítics, moments de crisi, empenyen més a buscar-te la vida?
Sí, ara hi ha més autònoms que mai. Però emprendre per necessitat jo no ho recomano mai, perquè a més estem en un país on emprendre no és econòmic. Que si la quota d'autònoms, el gestor, l'assegurança de responsabilitat civil, el domini de la web, l'allotjament, calen diners per començar aquí.
No, ara com a mínim amb 1 euro ja podem muntar la societat. Algú ajuda. No gaire més.
No, perquè per exemple els webs, hi ha molta gent que això no ho sap, però tot web a l'estat espanyol ha de tenir 3 o 4 avisos legals per llei. Per tant, comences de la mà d'un advocat, ja.
M'estàs dient que totes les webs que hi ha en el mercat no són del tot legals?
No totes. Tota web a l'estat espanyol ha d'estar identificada amb un avís legal que hi hagi el nom del propietari, el CIFONIF i l'adreça. Qualsevol versió gratuïta de WordPress o de Wix, si algú et denuncia, perquè a més qualsevol persona et pot denunciar, et poden tocar el prostó. I el tema de protecció de dades. No, si jo només em quedo mails o telèfons a la gent que m'escriu. Això és una dada de caràcter personal. Per tant, tu has d'haver avisat a l'oficina, a l'agència de dades, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, que t'estàs quedant informació. O sigui vigilem, perquè moltes vegades fem coses il·legals sense saber-ho i llavors venen els sustos.
Sí, sense saber-ho, però que no vol dir que no hi hagi una responsabilitat a darrere, això està clar.
Exacte.
Han d'existir alguns requisits bàsics o fonamentals per emprendre amb certes garanties d'èxit? I no em refereixo a l'èxit com a èxit empresarial, sinó a èxit que funcioni mínimament, que puguis posar en marxa l'empresa o l'activitat.
Oh, i tant. Sí, per exemple, que hi hagi una massa crítica de gent. Si ens basem en l'excepció, amb poques persones costarà molt fer això viable. O que qui dirigeixi realment vegi la necessitat i estigui disposat a pagar. Per exemple, potser tots hauríem d'anar a teràpia psicològica i no tothom hi veu la necessitat. Llavors, hi ha uns requisits.
I aquests requisits, Txell, tothom els compleix? És a dir, jo tinc la sensació, i bueno, tu saps que també em dedico una mica a ajudar la gent, Jo tinc la sensació, no sé si coincidirem, que efectivament molta gent quan emprèn una activitat l'emprèn bàsicament per, naturalment, per un projecte, un objectiu, però a vegades aquest objectiu ens, bueno, pensem que és el millor del món, no? I poder tindríem que fer altres coses, no?
Home, és com un fill, no? Tothom se'l veu guapo. Però hi ha aquesta part de distància amb l'empresa. Nosaltres a la web, només arribar a www.punxellcosta.com, posem xifres, i és que el 90% de les empreses a Espanya no arriben als 10 anys, però és que el 50% dels emprenedors tanca el primer any. Llavors, és com a poc, que això no és gens fàcil, que no és que l'altre sigui tonto i tu siguis més llest. A vegades l'innocència, no? L'innocència ens fa ignorants.
Per tant, està molt clar que no tots els projectes han de ser exitosos, ja des de l'inici del seu naixement, o bé perquè el projecte en si mateix no qualla dins del mercat.
O perquè no hem fet tot el treball previ d'autoconeixement. Què vols tu amb aquesta empresa? Què esperes que et doni? Quants diners t'ha de donar cada mes? I això quants clients implica? O està alineat amb l'estil de vida que vols? Quin tipus de creixement vols a l'empresa? La gent no es fa les preguntes adequades moltes vegades i emprèn per emprendre o buscant coses com diners, que això ve amb els anys, conciliació, que això també va amb els anys, reconeixement i llença la tovallola. O sigui, jo que porto 15 anys no és que sigui més bona que una altra, és que hi ha una constància perquè això ho tenia claríssim.
El que passa que potser quan un emprèn, i ara poder no ho expresso correctament, però quan un emprèn ho fa per necessitat i per tant la necessitat obliga.
Però tu has d'emprendre amb diners, perquè una empresa no genera beneficis fins al segon any. Si la intentes accelerar, és com una criatura que no li dones el seu ritme perquè gategi, perquè camini, amb la paciència, i potser és d'aquells bebès patxorra que no camina fins als 14 mesos. I aquí no ha passat res. Però si emprenem esperant diners, primer has de portar. A més, avui en dia tot això ha canviat molt. Primer aporta. Primer demostra al mercat que ets útil. Demostra tu mateix que el que fas és bo i després vindran els diners. Si pretens guanyar diners a la primera de canvi, avui en dia això ja no passa.
Escolta'm, i dels fracassos que tu que, en fi, treballes i col·labores habitualment amb el món anglosaxó, aquí precisament el fracàs no està ben vist, està com una mica estigmatitzat, no?
Sí.
Què podem dir?
Clar, en canvi, a fora no et diuen, no, los errores no existen, son aprendizajes. I quan més aviat t'equivoquis, millor, perquè serà més econòmic aquest error i més petit. Aquí, si a la primera de canvi no ens surt bé, és el que dèiem, la gent llança la tovallola i al final és assaig-error. El paper ho aguanta tot. Sobre el paper un pla d'empresa pot ser molt bo, però si no el poses en pràctica, precisament per això els models de negoci d'avui en dia se'n diuen lean, que és acció, resultat, vés testejant i trobaràs la fórmula adequada. Jo et puc donar la recepta, però l'has de practicar tu.
Sí, la recepta hi és. El que passa és que a vegades els ingredients no estan adequadament posats perquè surti el plat perfecte. Efectivament, coincideixo plenament perquè moltes vegades els projectes en si mateix no són dolents. El que passa és que es busca un resultat o una velocitat amb el projecte que efectivament no quadra per enlloc. Escolta'm, quina importància creus tu que tenen el tema del pacte de socis a l'inici, a la posta en marxa d'una activitat empresarial?
Tota, però no tothom ha de tenir un soci. O sigui, jo d'entrada em plantejaria per què vull un soci. Per no estar sol, no ho facis, aquesta persona no t'aporta el suficient. Realment aporta l'empresa o és algú que fa exactament el mateix que tu amb les mateixes facetes o habilitats? Mal. Ens hauríem de plantejar bé el tema socis i si realment validem que necessitem aquesta companyia perquè ens aporta una visibilitat que per nosaltres mateixos no tenim o un coneixement o diners, el pacte de socis ens dona claredat de què s'ha de consensuar i què no, qui fa què, com s'han de prendre les decisions o en cas de separació com es divideix tot això, perquè si no el que es queda a la web i la base de dades que l'has de guanyar.
I se'n fan de pacte de socis?
I tant, cada vegada més, perquè jo faig molt el símil amb les parelles, no? Ara més que mai les relacions no són per tota la vida. Llavors, els pactes de socis tampoc. I has d'estar preparat, he vist molt divorcis empresarials molt durs, que hi ha hagut un que ha sigut el viu, que va comprar la web, s'ho han dut tot i l'altre s'ha quedat amb un pam de nas. Que si s'endú la base de dades i hi havia una confidencialitat, és que s'ha quedat sense res.
Sí, sí. Coincideixo plenament. El que no coincideixo tant és que veig molt difícil el tema del pacte de socis. Quan els hi planteges de seguida, home, el pacte de socis és com una mica desconfiar a l'entrada, no?, en una relació, no? Quan és tot el contrari, és posar les coses clares des d'un principi.
Clar, clar. I et dona també foco en com ens repartim les tasques, amb què cal que ens posem d'acord i amb què no. No? Tinc un client, per exemple, que un soci porta els números i l'altre fa la part de venda, i amb això no cal consensuar, però hi haurà decisions, per exemple, de visió de creixement, que sí, s'estalvien molt de temps també. Nosaltres normalment això ho abordem amb l'advocat i la veritat és que la gent a la que els hi expliquem ho entenen.
Uh-huh. Escolta'm, i de les empreses familiars, com veus els relleus generacionals? Perquè això és un conflicte, eh?
Molt, molt. El 7,4% de les empreses és de tercera generació i només el 2,6% arriba a la quarta, perquè aquest traspàs no s'està fent. El sènior no vol deixar anar, vol condicionar, el jove es crema... És un drama, és un drama.
Sí, 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 sí. I mira que ara hi penso amb un amic meu que ara està precisament el relleu en marxa i li dic, Quim, deixa'ls una mica de màniga, no? És que no en sap, dic, l'oi, però si estàs tan a sobre és impossible que al final prengui decisions, no? Això que a vegades costa deixar la corda una mica més suelta, això, efectivament.
Però això té relació amb el que dèiem abans, d'entrada, l'ego. No, això no, una empresa no va de nosaltres, sinó va de crear oportunitats a l'equip, en els clients, amb qui sigui. I amb el tema dels errors, aquí estem controlant, és com una criatura que li agafes la mà abans que caigui, no? Li estàs transmetent por, deixa el que caigui, ja hi seràs allà i correràs. Aquí hi ha un desempoderament que les generacions que pugen empresarialment són molt tontetes. Perquè és que no els hi hem deixat fer res, no els hi hem deixat provar i practicar, o l'extrem oposat, es posen en plan farruco i, ostres, sí, però perquè tampoc estem confiant en figures externes que ens ajudin, en consultors, en mentors. Jo em poso les mans al cap com el 95% de la consultoria que fem és amb emprenedors. Empreses familiars no ens volen i és com pot ser que els petits ens vinguin a buscar amb la poca capacitat d'inversió que tenen i els grans no veieu la necessitat?
No, en teoria ja estan en marxa, que no vol dir res més que estar en marxa. Ara que comentaves precisament el tema d'aquest jovent que ve com molt tutelat per tot arreu i ve molt... Tu que estàs amb docència també, tu no veus aquest jovent que l'hem protegit o se l'ha protegit a tots nivells de tal manera que necessita en sortir-se'n, sí com sigui, a base de cops o com sigui, perquè és que està tan protegit, tinc una sensació, com ho veus?
Mira, avui em trobava en una reunió a la universitat que jo intento fer formacions molt del nou paradigma entre tots, no? Típic obrir una pissarra digital, que escriurem entre tots, i se'm queixaven de, sí, sí, però que volen els apunts, els volen amb un PDF, amb un índex marcat, ostres, però de veritat, no voleu una cosa més experiencial, més viscuda, que ho retindreu millor, a la que els traiem de l'habitual, els hi peta el cap. O sigui, van de moderns, però en realitat no ho són, per això que dèiem, els hem sobreprotegit, ho volen tot mastegat, fàcil, dona-m'ho fet, i no estan preparats per equivocar-se o per la frustració. I tenim un jovent, i això també ho veig a la universitat, amb moltíssima ansietat. O sigui, ahir fèiem una reunió d'entrega del treball final de grau i potser de 5 treballs que tutoro, 3 són baixa per ansietat. És com, nanos, que tot just esteu estudiant. Què us passarà quan tingueu mainada, una hipoteca? Els estem generant una pressió social, també. És com, han de ser guapos, intel·ligents, ètics, ho han de saber fer tot. Quan jo els dic, viviu per la vida amb un 7, i amb un 7 és suficient viure. Tenen molta autoexigència, depèn de quin.
Bueno, segurament la societat els empeny, no?, en aquesta direcció, no? És a dir, hem de triomfar en tots els aspectes.
Sí, però els pares també. Aquesta sobreprotecció és una mica sinònim de és que sol no ho sabràs fer.
Clar, efectivament. Escolta'm, i arribat a un determinat volum de negoci, el que comentaves, què és preferible? Què aconselles tu? Mantenir la família al capdavant de l'empresa? I ara ja estic parlant segones o terceres generacions, que hi ha fills, hi ha potser cosins, fills vol dir germans, o fer un pas enrere i col·locar una direcció professional?
Clar, hauríem de veure si aquesta família qui treballa realment en sap, no? Perquè
Aquest és
aquesta
un
és una
altre
altra.
tema. Clar.
Estan allà perquè per mèrits propis o perquè ja estaven per aquí i els hem anat arreplegant? Si en saben, potser és una qüestió d'anar-los formant i trobar un CEO i, si no, mirar figures externes, que no necessàriament ha de ser una figura allà fixa o pot ser un consultor temporal. Hi ha mil formats avui en dia. Però, clar, jo a vegades m'ho he plantejat per la meva pròpia empresa. Pensa que jo vaig començar fent comunicació i màrqueting i, per tant, d'empresa, de direcció d'empresa, no en sabia. I he dubtat més d'una vegada d'agafar gerents o el que dèiem abans de socis. Hi havia aquesta por de, i si o sigui, si llogo el cul ja no serà meu el cul, no? Si ho dic malament. I he intentat envoltar-me de gent que me n'ensenyés per acabar dirigint jo l'empresa. Tinc mà dretes, però no perdo la visió. Ho puc delegar tot el que sigui, però això continua tenint la meva essència, no? Llavors, formats n'hi ha molts, però aquesta objectivitat de ho faci qui ho faci, que ho faci d'acord amb l'ADN i la cultura empresarial. I qui ho faci, que ho faci sent bo.
El que passa és que la visió aquesta, clar, efectivament, l'empresa teva bàsicament és la Txell. Una altra cosa és que tingui una sèrie de col·laboradors a darrere o de costat que empenyin i tirin endavant juntament amb la Txell. Jo em referia precisament amb l'aspecte, amb la visió de les famílies, no? Que ja quan creixen aquestes segones, terceres generacions, moltes vegades, com dius tu, efectivament, no tothom està per mèrit, sinó que està per sang, moltes vegades, sang ben entès, vull dir, consanguinitat. I aquí comencen a haver-hi problemes de que, clar, si tu també estàs, jo estic, i al final hi ha aquesta disjuntiva de què fem. Mantenim...
Sí, però no hi ha tanta diferència, eh? Txell Costa Group és una empresa familiar. Els meus socis són els meus pares de la societat limitada. Això són coses que no sap ningú. I més d'una època jo he deixat de dirigir l'empresa perquè m'he retirat per assumptes personals. Llavors, no per tenir una marca personal, no deixa de ser una empresa com l'empresa familiar a nivell de direcció. La clau per mi aquí és el missió, visió, valors. L'ADN, la cultura, quin tipus de creixement volem, quin és l'impacte que volem fer. No sé si et responc anant per aquí, però jo no hi veig tant la diferència, eh?
Sí, no, la idea bàsicament, ara penso, o estic visualitzant una empresa que ja són, hi han com tres germans amb dos cunyades, que aquí hi ha el tema de les accions, ja és complexa des del punt de vista que efectivament hi ha molts interessos i, bueno, al final, bueno, jo els hi vaig recomanar clarament, vull dir, feu un pas de costat i poseu una direcció general executiva perquè és que si no acabareu malament vosaltres com a família.
Val, parlem de consens, no? Qui ha d'opinar i qui no ha d'opinar.
Perquè sí que és cert que els càrrecs i les posicions professionals de cadascú han de ser clarament definides, perquè si no, clar, si jo trepitjo a tu, al final és insostenible, no?
I que no tothom pot opinar de tot, perdó, per
Sí,
tallar-te, no
no,
tothom
no,
pot
clar.
opinar de tot perquè no té el coneixement ni la posició i hi han decisions que el líder, per rapidesa o per responsabilitat, no ha de buscar el consens i ha de tirar milles. I
Efectivament.
aquí, per tant, l'equip ha de reconèixer un lideratge. Encara que fem un lideratge horitzontal, hi ha d'haver-hi algú que tingui l'última paraula. Si no, això és una cooperativa i és molt diferent els objectius que podem aconseguir. Per això em remeto a quina és la nostra filosofia de treball abans que res.
Efectivament, efectivament. I amb aquest aspecte, tu creus que els emprenedors contrasten clarament la viabilitat de dels seus projectes empresarials abans de començar?
Depèn de quin tipus d'emprenedor. L'emprenedor que passa, per exemple, pel servei d'emprenedoria de l'Ajuntament d'Olot està intentant validar-ho,
Sí,
no?
molt bona, molt
Sí.
bona.
Clar. O els emprenedors que compten amb un mentor o una mentora estan intentant validar-ho. És com, no es llencen a la brava. Ja assumeixen que no saben fer de tot. Saben fer de la seva feina. Són tècnics bons en lo seu, però què n'hi ha de tota la resta? De processos, de finances, de màrqueting, del que sigui.
No arribes a tot, efectivament. Això està clar.
Com no hi arribo jo, i que per això tinc
Ningú,
equip,
no,
al
no,
final.
no arriba ningú, això és impossible.
Ningú.
I el que s'ho cregui, fracàs segur, en un moment o un altre. Escolta'm, com ens hem de renovar dia a dia des del punt de vista empresarial? I ho dic perquè, efectivament, una empresa com la vida mateixa, doncs hi ha moments de baixada, de desànims. Com ens renovem? Perquè, clar, que moltes vegades els projectes no és que no compleixin les expectatives, sinó que a vegades potser les expectatives que ens hem marcat són molt elevades.
Clar, jo et diria diverses coses. Una és el per què. El per què vam decidir emprendre. Els americans en diuen el reason why. I és allò que et dona benzina cada dia per aixecar-te o per renovar-te en moments de crisi o per prendre decisions quan no saps quin dels dos camins escollir, no? I de l'altre costat, és que el renovar-se és continu. No arribarà a un punt final que l'empresa estarà perfecta, sinó que avui en dia és un anar fent. És un work in progress, no? És un anar fent. I en aquest anar fent és cada dia hauria de tenir a l'agenda uns temps delimitats a diari o setmanals d'innovació, de creativitat, de mirar què fan a la competència, de mirar altres països què estan fent i acabarà vinguent cap a Espanya, que sempre anem retardats, i aprendre contínuament segons les necessitats del mercat. Però ha de ser part de la nostra rutina com a emprenedors. És que no n'hi ha una altra. I tenir aquesta mentalitat de voler aprendre de tot i de tothom.
Hem d'actuar preventivament, és a dir, aquesta renovació, aquest control, ha de ser previ a lo que ens ve o hem de ser reactius, és a dir, després que tenim els canvis reaccionem.
És una pregunta trampa, tu en saps la resposta.
No, però home, però jo t'ho pregunto a tu perquè els nostres oients han de sentir la Txell.
És evident que ha de ser preventiu perquè si no, no arribem a temps. Per exemple, les crisis econòmiques, l'economia és un pèndol que va i ve. La crisi econòmica d'ara, malgrat la pandèmia, estava prevista. I els que ens dediquem a això feia anys que dèiem que ve, que torna a venir, que no hem sortit de l'altre i que en torna un altre. I tenim temps de preparar-nos. I de fet, l'empresa ha d'estar preparada i prou diversificada a tots nivells, a nivell de funcionament, de serveis, de màrqueting, perquè vingui el que vingui, podem decréixer, però ens podem sostenir. No podem estar basats en tendències, en modes. Llavors, i tant, però la prevenció no és sexy. No sé, no ens agrada la prevenció, les assegurances no ens agraden.
Clar, efectivament. No és sexy, que bona que és aquesta. Escolta'm, la pastanaga, si la posem molt lluny, què passa?
Que ens desmoralitzem i que està bé tenir-la a llarg termini, però que avui en dia més que mai hem de tenir la visió llunyana però prendre decisions immediates. Nosaltres més que mai ara a l'empresa, i parlo en primera persona més enllà dels clients, anem minut resultat, perquè no sabem com estarem demà, perquè a nivell de restriccions ho hem de fer tot així, apretant
Sí.
el cul, perquè no sabem si ens tornarà a tancar, si ara vens presencial, si no. Llavors, la visió de cap on volem anar, això no es mou. El com l'anirem veient sobre la marxa.
I en aquest moment exactament és que ho has clavat. És a dir, tenim que reaccionar una setmana vista, 15 dies. No sabem què
Per
farem.
això és important tenir els indicadors de l'empresa, un quadre de comandaments, alguna cosa molt evident davant. Quant gasto, quant guanyo, cada acció que faig, quin retorn té. Aquesta mètrica, una vegada més, els emprenedors no estan reservant temps a l'agenda. I potser m'escolten i em diuen, home, però jo he de treballar. No, és que això forma part de la teva feina. No ets lampista o no ets psicòleg, ets empresari. Per tant, no pots treballar tantes hores amb clients, per tant, les teves hores no poden ser barates. I és com una espiral d'efecte dominó de quantes coses estem fent malament. Perquè vol dir que els teus preus no estan bé, perquè no tens temps per fer això, o tens temps o tens diners per pagar-ho qui ho faci.
Ara que comentes això, un producte, un servei, si és barato, es ven més?
O no? Porta el mateix esforç, i això jo ho veig a casa, a vendre un producte d'un euro, avui en dia, que un producte de 1.000 euros. Perquè la gent, i fins i tot en l'àmbit emprenedor, que són el meu tipus de client, està més predisposada a comprar coses cares perquè lo barato sale caro. O sigui, depèn. Amb un producte econòmic no tens per reinvertir. Sempre tindràs una competència que ho farà més barat, perquè hi ha Xina, perquè hi ha Marroc, hi ha tantes coses. En canvi, si tu et posiciones amb els preus que mereixes i ets capaç de tenir una bona marca, és a dir, un preu emocional, simbòlic, que ho justifiqui, no? Comprem iPhones malgrat que a les 6 de la tarda no tenen bateria. O es venen estrelles. No? La gent, ara hi ha regals així molt pijos, que és, te regalo una estrella, t'he comprat l'estrella no sé què. Podem vendre el que sigui, sempre i quan ho justifiquem i aportem valor a la vida de la gent. Per mi, anar barat és anar a volum. Uf, és clar, que no està gens alineat amb la meva cultura. Però és el que dèiem abans, tu com vols viure? I en base a això, munta el model de negoci que quadra amb tu.
No fa gaire, recordava una conversa que vaig tenir amb un analista financer de la banca suïssa que li vaig preguntar, dic, escolta, em dic, de les teves en fin, xerrades, les teves consultes que tens amb els teus clients, entre el 2006 i el 2017, quina diferència hi ha? Diu que el 2017 li cobro 1.000 euros més que el 2006. Efectivament, és així, és així. Escolta'm una cosa, parlem de xarxes. Quant d'importants són les xarxes en aquests moments?
Jo tinc un discurs molt antisistema amb això, i és que molt relatiu. Les xarxes no serveixen per fidelitzar. Avui repassava xifres de l'any 2020 i la conversió de mitjana a Espanya va ser de l'1,22%. Sí que hem crescut un 13% respecte al 2019, però això vol dir que de cada 100 seguidors, 1,22 compra. Això és res. I no et compren a la primera de canvi, et compren al setè contacte amb la marca de mitjana. Per tant, jo segueixo relativitzant-les. Que ens ajuden a fer soroll, sí, però un soroll estratègic relatiu, per mi són una eina de fidelització, no de captació. I el de tota la vida és el que segueix funcionant. Si no, no estaria ara aquí amb tu o no col·laboraria amb tantes institucions que són les que em donen visibilitat.
Què passa? Que fixa't que tenint tots aquests macroprojectes, que ja no són macroprojectes, són macroempreses, que et venen de tot, i ara estic pensant en el botiguer tradicional, està patint d'una manera important perquè poder no han abordat el tema de les xarxes precisament per fidelitzar el client, per cercar aquest client i per donar un servei, no? Si ens allunyem una mica massa de les xarxes, què?
Clar, per mi és diferent digitalització de xarxes. És a dir, surts a Google, tens un Google Maps o un Google My Business, tens pàgina web o dones servei per WhatsApp, això és una cosa, que per mi és com si la gent et busca a Google que et trobi. L'altra és crear contingut periòdicament a xarxes socials, Instagram, Facebook, que és molt esclau, que és donar-li pinso diàriament. I complint els requisits que et marca Instagram, per exemple, que et diu mínim 2 stories al dia, mínim 2 posts al dia. I si no compleixes aquesta normativa, el robot que té intern l'algoritme no mostra els teus continguts. I estem allà creant continguts, a més sense mesurar quants clients ens han vingut a través d'aquí i el temps i la creativitat són diners. Llavors jo amb les xarxes soc molt crítica de com les estem fent servir sense... com anem posant diners en una tragaperres que no sabem quin retorn ens donarà.
Efectivament, a més el cost, que no és barat.
No, i el temps són diners. Sí, més enllà de que paguem publicitat o no. Quina foto penjo? Què dic? Què no dic?
I en el futur, com ens veus? Venta online, venta física, mig-mig?
Mig-mig. Jo veig els híbrids. O sigui, la part física fa falta. És el que dèiem, no? Jo no... Si alguna cosa ha canviat la pandèmia, el que no ha canviat és que he de seguir fent xerrades, he de seguir sortint en mitjans de comunicació, perquè són formats que no només puc demostrar el que sé, sinó que generen proximitat, que és molt més fàcil de vendre que unes xarxes socials que la gent posa un like. No hi ha el mateix vincle que si m'escolten en aquest moment, no? I a més m'escolta molta més gent de cop que per xarxes socials. I ho diu una persona que tinc més de 20.000 seguidors, però és que la gent que t'arriba a veure per xarxes és ínfim, perquè aquest robot és com una aixeta que t'obre o et tanca a la seva conveniència. Són empreses que es dediquen a anuncis. Facebook o Instagram no et dona una visibilitat mai del 100%. Llavors, i a més és dependre de tercers. Jo vull la meva pròpia base de dades. Si vull captar correus o telèfons sense la presencialitat o sense col·laborar amb altra gent, no ho aconseguiré. Exacte. Per tant, jo crec molt en aquests formats híbrids de et capto amb col·laboracions presencials o amb altres i et porto l'online per fer-ho més econòmic. Però com a presencial no hi ha res.
El contacte.
L'experiència...
El roce hace el cariño, no?, que diuen.
Sí.
Escolta'm, ara que està tan de moda el metaverso, consumirem més amb metaverso que amb real?
Mira,
ara t'estic parlant perquè, clar, veus uns preus que de milions de... En fi, això, no sé, a mi se m'escapa ja, eh?
A mi se m'escapa. Jo l'altre dia llegia una nota de premsa que deien però voleu dir que arribarà mai al metaverso? A mi ja tot això de pensar tan enllà se m'escapa.
Pues tu que ets superjove, imagina't a mi.
No, superjove no tant, ho semblo més del que sóc, però sóc molt pràctica, molt realista. És com cada vegada que s'obre una xarxa social nova, Snapchat, Clubhouse, i que acaben morint totes. Llavors, jove o no, el que tinc és una aplicació molt clàssica. Fins que això no funcioni molt, no perdré temps en aquests llocs. Ni ho recomanaré als meus clients perquè és un risc.
Sí, sí, efectivament. A banda de que les xifres, les inversions ja comencen a ser notables, de molts zeros. Escolta'm, la publicitat té importància amb l'èxit d'un projecte empresarial?
Publicitat, parlem de publicitat pagada?
T'ho deixo obert.
Clar, per mi, la comunicació, màrqueting, publicitat i venda són conceptes diferents. La comunicació és jo comunico independentment del que faci el de l'altre costat. Màrqueting és no, vull que el de l'altre costat faci alguna cosa, el vull impactar. Venda és aconseguir l'objectiu que jo m'he proposat, que és econòmic. I publicitat és pago per forçar aquest vincle. Jo us parlava abans de les xerrades o dels mitjans de comunicació, intento portar valor i que la gent el percebi i m'acabi contractant. La publicitat és pago perquè vegis el que faig sense portar cap tipus de valor. Jo no pago mai publicitat. Ha sigut anecdòtic les vegades que ho hem fet i no ens ha funcionat. Perquè és forçar el vincle, no és un mica a mica ens anem coneixent, anem construint marca mútuament, una relació perdurable en el temps. Les xifres ens demostren que els clients captats així moltes vegades, sobretot a nivell de publicitat online, té un cicle de vida molt més curt. És més, vinc i marxo perquè és que, clar, això no ho hem cuidat, no sé qui ets, no t'admiro. Relatiu, segons el negoci i a posicionament i tot plegat. Que tens un e-commerce, probablement, si tens una botiga online, necessitis publicitat. Però és que, a més, la publicitat no és econòmica. Tant Facebook com Instagram com Google et demanen mínim 300 euros de campanya recomanada, només de campanya, més la persona que et segmenta la publicitat i te la prepara. O sigui, estem parlant de molts diners.
Què passa? Que potser, si no et coneixen, és més difícil que et comprin.
Clar, l'altre dia, una de les expertes en publicitat de casa, què em deia? Deia, qui fa publicitat és perquè no té marca. És perquè no té un discurs, és que només té un producte per vendre. I dius, uau, no serà un parche això de la publicitat, en el fons? Sobretot parlo de publicitat online, eh? Una altra cosa és que et puguis permetre un mass media i pagar per sortir a la tele. Això és una altra cosa.
Qüestions,
i aquí n'has de tenir molts acuerdos. O una altra cosa és una publicitat com en una ràdio local, com pot ser un radiolot, que saps efectivament que la gent del poble escolta aquesta ràdio, no? Perquè està a totes les botigues. És una altra cosa, molt més fàcil de mesurar. És que ho veus en l'ambient, no? Si funciona o no funciona. Però amb la publicitat online també és allò l'escassetat. Si tan bo ets, cal que paguis publicitat i siguis tan pesat que et veig a tot arreu? Hi ha una publicitat que es diu remarketing, que vol dir només veu publicitat aquella gent que ja em coneixia i havia vingut a la web. Això és una altra cosa. Però publicitat a la brava, mirem-ho bé.
Dur.
No és per tothom.
Dur. Escolta'm, community manager sí o no?
Jo no. No en el sentit que no podem delegar la creació de contingut. Representa que tota empresa té un portaveu i una manera de parlar, de dir les coses, que en sap molt de lo seu. Un community manager no té ni idea de què hem de vendre. O sigui, quins són els objectius estratègics d'aquest mes? El sap? Té contacte amb el departament comercial per saber totes les entrades que han arribat de la web o de la xarxa social si s'han tancat en vendes? sinó que tenim algú simplement que va penjant continguts a lo tonto.
Home, això no. Això, evidentment, primera, que no, ja no és rentable. I segona, que probablement no t'aportarà, sinó que et restarà.
Però, ui, la gran majoria de community managers treballen així. Aquest matí estava amb un client que m'anava dient, però si em pugen molt de seguidors, no et dic que no, però quantes vendes volen... O sigui, passen informes dels seguidors, però no, on estan les vendes? No, aquesta informació no està creuant. I l'empresari es queda amb els seguidors i és com, no n'hi ha prou amb això. Llavors, jo crec en community managers molt seniors que saben molt d'empresa i que van de la mà de tots els departaments. Per tant, difícilment pot ser gaire extern, eh? D'estar molt allà, conèixer els objectius de venda, com estem anant, entendre el to, tenir l'expertise. Jo a casa tenim community managers, però simplement responen comentaris o pengen el contingut que he creat jo i amb un quadre de comandaments que he creat jo d'indicadors.
Amb control.
Sí.
Amb control. Escolta'm, se'ns ha tirat el temps a sobre, però que fàcil és fer una xerrada i una entrevista amb la Txell Costa. Escolta'm, després d'aquesta fantàstica masterclass, com veus els propers... Anava a dir-te anys, no, els propers anys no. Com veus els propers temps? Ho deixo així.
Moguts. I molt moguts. Que no estigui professionalitzat, les passarà a d'orilles, eh? És moment de consolidar les bases de tota empresa perquè estiguin fortes, aprendre d'empresa, aprendre a mirar els números, aprendre a medir tot això, perquè si no caurem, serà un filtre molt gran.
Efectivament, estic totalment d'acord. És una època dura. Segurament també tindrem oportunitats, perquè evidentment la globalització no ha sigut el que en un principi es pensava i ha portat problemes, ara s'ha vist. Però efectivament serà una època dura. Txell, ha sigut, l'ho dit, fantàstic aquesta masterclass que ens has donat. M'encanta molt que ens veiem i ens parlem de vegada en quan. I res, agrair-te novament la teva participació aquí a Ràdio Olot.
Que va, gràcies a vosaltres, perquè sempre ho feu tot molt fàcil i molt de casa i m'encanta estar aquí.
Fantàstic, moltes gràcies. I a tots vosaltres, oients de Ràdio Olot, us esperem la setmana vinent. Qui us ha parlat, Josep Lluís Navarro, a l'Economia, al Punt de Mira i alguna cosa més.
L'Economia en el Punt de Mira, a Ràdio Olot. Ara i sempre, compromesos amb l'actualitat.